Catalunya migdia. Girona. Fèlix Martín.
Temps ara per les notícies més pròximes. Ho hem destacat en la primera part de l'informatiu i ara ho ampliem. Una desena de poblacions al Baix Empordà i de la comarca de la Selva continuen sense servei d'aigua potable pels danys provocats pel temporal Glòria. A l'interior destaca el cas d'Arbúcies, on tota la sorra i fang ha baixat Montseny avall. Han brotat els pous i ha malmès carrers i camins, Clara Jordan.
Els cinc pous d'on surt bona part de l'aigua potable encara són bruts i plens de sorra i l'aigua de la riera tampoc és apta per consumir-ne. Les quatre embotelladores d'aigua que hi ha a Arbúcies reparteixen aigua de franc al geriàtric i a les escoles i també se'n dona als veïns per mitjà d'una cisterna. L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, avalua amb 500.000 d'euros els danys en infraestructures públiques i diu que sols no se'n podran sortir.
Jo voldria llançar un SOS, un SOS a les administracions supralocals, Diputacions, Generalitat, Govern d'Espanya, d'Europa, no sé qui hem d'anar a petar, però si de veritat, si no ens donen un cop de mà, estarem un parell d'anys per refer-nos d'aquest atzucac.
A Torroella de Montgrí, les Tartits ja avancen que el subministrament no es podrà normalitzar fins d'aquí com a mínim una setmana. Jordi Colomís, l'alcalde.
Per aquest motiu tenim unes cisternes de Torroella de les Tartits perquè la gent que necessiti aigua potable per cuinar o per beure doncs en pugui tenir. I pensem que en els propers dies encara no es recuperarà la potabilitat de l'aigua de l'aixeta i, per tant, pensem que com a mínim durant una setmana, 10 dies, estarem així.
L'aigua no és potable ni a Arbúcies, ni a Torroella, ni tampoc a Bellcaire d'Empordà, Ullà, Foixà, Rupià, Parlavà i Ultramort. Tampoc n'hi ha a Ridaura ni a Sils.
Tots aquests anys tindran repercussió en el turisme perquè serà impossible tenir-ho tot arreglat en 2 mesos i mig per Setmana Santa. Mentrestant, els ajuntaments demanen poder mantenir les assignacions de la taxa turística i que no hagin de destinar aquests diners precisament a reparar els danys. Tornem a Lloret de Mar. Albert Requena, bona tarda.
Bona tarda. Des del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona es confia que la taxa turística no es destini a la reparació dels danys del temporal. Ho deia el vicepresident del Patronat, Jaume Dolçat.
Tothom té un fons de contingència, però aquest ens supera a tots perquè ningú tenia una expectativa de danys així. Per exemple, en el cas de Blanes, per molt que puguin dedicar la quantitat de diners que reben de la taxa turística, l'import d'arranjament dels desperfectes supera per molt. Per tant, el que crec que sí que s'escau és que les administracions superiors, en aquest cas especialment la Generalitat i el govern de l'Estat espanyol, doncs ens ajudin a fer front a aquestes despeses.
Gràcies, Albert. Per cert, que els danys a Lloret de Mar els han avaluat avui en 1 milió d'euros, ja ho hem explicat. També altres municipis de les comarques de Girona han fet recompte i, de moment, el que passa a la factura més alta és Torroella de Montgrí i l'Estartit.
Calcula en 4.300.000 euros tot el que s'hi ha fet malbé i s'haurà de reparar. L'inversió més elevada s'haurà de destinar a reparar la planta potabilitzadora. A Platja d'Aro, el temporal ha causat danys per valor de 2.500.000 euros. D'aquests diners, gairebé 2 milions aniran a parar a la reparació del passeig i de tot el cablejat elèctric de la zona. També han fet números a Salt, calculen en 450.000 euros els diners que necessiten per arreglar tot el que el Glòria ha fet malbé. La meitat d'aquests diners seran pel parc d'Aigües Braves, el Ter, que ha desaparegut completament.
I, Clara, tot i que ja no hi ha municipi sense llum, reparar la línia de molta alta tensió a la Mat costarà més de 2 mesos de feina.
El temporal de neu va tombar la matinada de dimarts 5 torres de la Mat a Sant Hilari Sacalm i va deixar 220.000 abonats sense subministrament. La llum es va poder recuperar a través de la interconnexió amb França, però la línia no es podrà restablir tal com estava fins d'aquí 2 o 3 mesos. Això ha portat els contraris a la Mat, alertar que les comarques de Girona pengen d'un fil i que la realitat ha tombat el missatge que amb aquesta línia les comarques de Girona estarien blindades pel que fa al subministrament elèctric.
5 minuts i seran les 3. Operació avui al matí a Caldes de Malavella, la comarca de la Selva, contra l'ocupació il·legal d'habitatges que, a més, tenien la llum punxada. L'alcalde d'aquesta població confia que amb l'operació d'avui s'acabi amb un problema que els últims mesos ha fet anar de corcoll molts veïns, Maria Rovira.
Sí, bàsicament s'ha tallat a la llum a 17 cases que estan ocupades i que punxen l'electricitat de manera il·legal. El consistori confia que sense llum optin per marxar. L'alcalde insisteix que els que ocupen aquestes cases no són persones necessitades ni s'han acostat mai als serveis socials.
Estem cansats d'aquests ocupes que ens aporten aquestes situacions de problemes, de convivència convivència o de mala convivència amb els veïns i que se salten totes les normes també de convivència. Música, crits, sorolls, baralles, etc. O sigui, aquesta gent no els volem a Caldes, són malvinguts.
Eren les explicacions de l'alcalde Salvador Balliu. La setmana que ve tornaran a aquestes cases per comprovar si s'han tornat a connectar il·legalment al subministrament elèctric. Aquesta no és la primera vegada que s'actua a Caldes per intentar acabar amb les ocupacions il·legals. De fet, el problema no és només d'aquest municipi, també passa el mateix a altres poblacions de la comarca de la Selva, i per això ja s'ha demanat a la Generalitat una reunió extraordinària de la Junta de Seguretat per abordar la qüestió.
Catalunya Migdia Esports.
Girona.
Tomàs Lleure, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'Uni Girona han fet aquest matí una conferència de premsa de valoració de les afectacions seves, tant econòmiques com esportives, per la inundació del pavelló de Fontejau. El directiu Cesc Enriera ha presentat una estimació de danys materials entre 200.000 i 300.000 euros i ha fet aquestes consideracions.
I la veritat és que estem una mica espantats, potser seria la paraula. Les afectacions a nivell de tot el que teníem a dins l'oficina i a nivell del fet de no tenir el pavelló de Fontejau, ens afecten a molts aspectes diferents. Ens afecten a nivell esportiu, ens afecten a nivell econòmic. Doncs al veure tots els danys que hem patit, estem espantats perquè veiem que realment ens estem fins i tot fent replantejaments del pressupost d'aquesta temporada i de com hem d'orientar el pressupost de la temporada que ve, no?
El retorn al pavelló de Fontejau a l'Uni Girona preveuen relativament llunyà i plantejant-se específicament alguna situació puntual com la del partit de Lliga Femenina del 16 de febrer contra Perfumeries Avenida. Del pavelló de Palau Sacosta esperen el vistiplau de la Federació Espanyola per continuar jugant els partits de Lliga Femenina. En canvi, els preocupa que des de la Federació Internacional puguin denegar-los l'autorització per jugar-hi més partits d'Eurolliga. Del retorn a Fontejau n'ha parlat el director general d'Uni Girona, Xavi Fernández.
En aquest moment l'Ajuntament està treballant i no tenim una previsió. Vull dir, tenim el compromís per part de l'Ajuntament, que serà el més aviat possible. El fet d'anar a Palau també és incert, perquè vull dir, no estem complint la normativa ni FIBA ni de la Federació Espanyola en els partits. Vull dir, elements com les cistelles, les mesures del camp, la publicitat, els marcadors de 24 segons, línies...
Mentrestant, l'equip de l'Uni Girona, Esparci de l'IF Girona, des d'aquesta matinada és a Kursk, a Rússia, on demà tindrà el seu partit de la 12a jornada de la fase de grups d'Eurolliga femenina de bàsquet. Jugarà a la pista del Dinamo Kursk a partir de les 7 del vespre, hora local, a partir de les 5 de la tarda, hora nostra, d'aquest seu rival de demà. Ens en destaca uns detalls el segon entrenador d'Esparci de l'IF Girona, David Muñoz.
Han patit una reestructuració a la plantilla respecte al nostre primer partit contra elles, inclús amb canvi d'entrenador. En les últimes setmanes han incorporat a la jugadora Angel McCorthy, una de les millors jugadores de la WNBA. Concretament, fa 2 anys va ser escollida l'MVP de la temporada a la WNBA.
La Federació Espanyola de Ciclisme ha fet pública la seva selecció per al Campionat Mundial de Ciclocross, que es disputarà aquest cap de setmana a Suïssa. En forma part el corredor de Santa Coloma de Farners, Jofre Cullell, que competirà dissabte a partir de l'una del migdia en la cursa de categoria sub-23 masculina. Dels 3 esquiadors de les comarques de Girona que aquest cap de setmana han competit a Arinsal, Andorra, en la segona cita de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya, el que ha aconseguit millors resultats ha estat el banyolí Oriol Cardona. Dissabte va quedar 15è a la cursa individual, ahir diumenge 18è a la vertical.
Bé, d'aquest cap de setmana a la Copa del Món d'Andorra no em faig una valoració gaire positiva, ja que jo a nivell personal doncs, no m'he acabat de trobar molt físicament, he tingut problemes estomacals i he estat amb grip aquesta última setmana i per tant era una mica previsible. De cara a les pròximes Copes del Món, el pròxim objectiu seria d'aquí 2 setmanes a Alemanya. És l'objectiu més proper que tinc i a llarg termini hi ha els europeus d'aquí 2 mesos i aquest seria l'objectiu principal de la temporada.
I en tenis, la jugadora de Begur, Paula Badosa, després de la seva participació a l'Open d'Austràlia, aquesta setmana participa a l'ITF de 60.000 dòlars en premis de Barney a Tasmània, també a Austràlia. En la primera ronda, la jornada de demà passat dimecres, s'enfrontarà l'australiana Belinda Wolcook, que és la jugadora 295 del rànquing de la Guita. En la final de l'any passat d'aquest mateix torneig de Barney, Belinda Wolcook va superar Paula Badosa en un partit molt igualat, resolt en 2 sets, 7-6, 7-6.